COPE Catalunya i Andorra.
COPE amb l'Andreu Quesada al control de so, amb el Manuel Oliveros a la direcció. Bona tarda, Manuel.
Bona tarda, què tal, Sílvia?
Avui el programa que porta per títol Esperant Douglas. Anem amb els titulars del matí.
Top 6.
La Federació Espanyola de Natació denuncia el resultat del Montenegro Kazajistán de classificació pel Mundial de Waterpolo.
Top 5.
Quarta etapa de la Vuelta Mairena a Córdoba. Connectarem amb el nostre company a la ruta, Quique Iglesias.
Top 4.
L'espanyol, el migcampista David López, a punt de ser jugador del Nàpols el dia que s'ha presentat la revisió de contracte de Sergio García.
Top 3.
Al Barça, una delegació del club està negociant a São Paulo la contractació de Douglas. Connectarem amb Brasil. Segons us pot avançar Sportscope, ahir es va descartar qualsevol altra incorporació. Mascherano renova fins al 18.
Top 2.
L'agent del juvenil del Mallorca, Marco Asensio, presenta una oferta pel Barça B. El club illenc demana la clàusula 4 milions i mig d'euros.
Top número 1.
Neymar Júnior encara fa treball específic al marge del grup. Ter Stegen ja trepitja la gespa.
Entrevista d'Esports Cope.
Trucarem a Brasil al corresponsal del Diari Esport, Joaquim Piera. Entrevistarem també Fernando Carpena. Parla Esports Cope, el president de la Federació Espanyola de Natació, de les queixes per l'alineació de Montenegro a la Copa del Món de Waterpolo. I escoltarem Claudio Bravo, Javier Mascherano, Sergio García o Juan Antonio Orenga.
El debat a Esports Cope.
Avui dimarts amb Tomàs Guasqui, també amb el director d'Esport U, Elías Israel.
La pregunta a Esports Cope.
Avui us preguntem, després de veure debutar Barça, Real Madrid i Atlético, qui veieu més fort a la Lliga? Moltes respostes ja. La Sònia Leal diu ara mateix el Barça. L'Alexei Romei diu no es pot saber, més tenint en compte que l'Elx no és un rival exigent al Camp Nou. L'Àlex Mirón diu pues recién empezada la Liga, es difícil, pero con Luis Enrique creo que el más fuerte es el Barça. I el Manel Guerrero diu encara és aviat, ojalá m'equivoqui, però el Madrid s'ha reforçat millor i és favorit. Seguim esperant les vostres respostes al Twitter del programa, @esportscope, o al nostre Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya. Són les 3 i 23 minuts. Comencem.
Las carreteras llenas de coches.
Todo lo viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco. Red Ford de concesionarios.
Em decep que Josep Maria Bartomeu, el president que es va presentar amb una imatge conciliadora i amb ganes de tancar velles guerres, no retiri l'acció social de responsabilitat contra la Junta sortint de la porta, i més tenint en compte que dintre la seva pròpia Junta hi ha directius que volen tancar aquesta ferida. Tinc la sensació que les batalles personals de Rossell segueixen molt vives i em sap molt greu pel club. A Madrid tampoc es lliuren de debats, particularment la venda de Di Maria em sembla un mal negoci, no pel preu, 75 milions d'euros és una bogeria, sinó pel que perd el seu equip esportivament. Com diria un savi, el dinero en el campo y no en el banco.
Silvia Ortiz, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Avui es pot confirmar el que pot ser l'últim fitxatge del Barça, el nové de Luis Enrique, un nom que va avançar fa molts dies al diari Esport, Douglas Pereira dos Santos. No el coneixien pràcticament ningú, però el gran Joaquim Piera ens va posar sobre la pista i precisament ens n'anem cap a São Paulo per saludar el corresponsal del diari Esport, Joaquim Piera. Joaquim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, doncs aquí esperant notícies.
Avui havia de ser el dia en què els representants del Barça, Antoni Rússic, Raúl Sanllehí i André Curí, que ahir viatjaven cap a Brasil, es trobin amb els representants del São Paulo, no?
Sí, ells van arribar en horari local a les 4 de la tarda. Ahir al vespre tenien previst una reunió amb l'empresa Tràfic, que detén el 40% dels drets econòmics del jugador, i que no només detenen els drets econòmics, sinó que són els representants del jugador. En aquesta trobada s'havia de col·locar les bases salarials de l'acord amb Douglas, i una vegada doncs, tancat aquest acord amb el jugador, avui és previst que hi hagi una reunió amb el São Paulo, en el qual doncs, es posarà preu en aquest traspàs, que serà de 6 milions d'euros, i el que s'està negociant, el São Paulo vol cobrar els 6 milions ara mateix, el Barça intentarà doncs, diferir una mica aquest pagament, però en principi, si no hi ha contratemps a última hora, avui o com a molt tardar demà, serà nou jugador del Barça per les primeres 5 temporades.
Quina hora tenim ara mateix a São Paulo?
Doncs són 5 hores menys, estem arribant a prop de l'horari de 2:15 del matí.
Encara és d'hora perquè s'acabi aquesta reunió.
I tu estàs a prop d'ells? Perquè hi són a São Paulo, no? Com tu.
Sí. Ells estan aquí a São Paulo, és una mega urb de 10 milions d'habitants. En principi, la reunió no se'ls sap on serà. En principi, ahir a la tarda encara no hi havia horari per aquesta reunió, a més seran a les oficines que el São Paulo té a l'estadi del Morumbí, però tampoc es descarta que pugui ser el centre d'entrenament que el São Paulo té al barri de la Barra Funda, a la zona oest de São Paulo. El que està clar és que vull veure aquesta reunió, que el preu ja està definit, que són 6 milions d'euros. El São Paulo li sembla perfecte. D'aquests 6 milions d'euros, ells ingressaran doncs, el 60%, el 40% anirà a l'empresa Tràfic, i en principi ha de ser una negociació express i sobretot el que comentava. El principal punt de negociació és que el São Paulo, que té problemes de caixa, ja ha hagut durant un mes es van atrasar els pagaments, els drets d'imatge als jugadors. El São Paulo té una plantilla ara mateix cara, recordem que té jugadors com Luis Fabiano o el mateix Kaká, que està jugant al São Paulo fins al final d'aquesta temporada brasilera, és a dir, fins al desembre, abans que ell se'n vagi als Estats Units. Tenen doncs, també molt bons jugadors, com Alain Carrer, que s'ha fitxat aquest any, un davanter que hauria d'haver anat al Mundial, que s'ha fitxat al Palmeiras. Té també doncs, a Pato. Té una plantilla molt cara i el São Paulo necessita fer caixa. La intenció és no només vendre Douglas, sinó un parell més de jugadors per intentar doncs, això, pagar aquesta plantilla que pels paràmetres brasilers és realment cara.
Això no és una qüestió del São Paulo, però des del Barça ens diuen, fa uns dies ens deien que potser venia, però com està l'Alves i la Montoya no jugaria aquí cedit, no jugaria aquí i que seria cedit, ara sembla que es podria quedar al primer equip. Té nivell pel primer equip?
Jo penso que l'entrada de Douglas no s'ha de comparar amb jugadors com Dani Alves, que ha estat el millor lateral, o és el millor lateral dret de la història del Barça. Jo el comparo més amb jugadors del perfil de Belletti, de Maxwell, de Silvinho, 5 jugadors que van venir a un preu realment baix. Recordem que estem parlant de 6 milions d'euros. No es pot comparar, per exemple, amb Cuadrado, que l'operació hauria arribat als 50 milions d'euros. És el preu d'un jugador que només ve per 6 milions d'euros i és el que aquí al Brasil es diu per composar plantilla. És a dir, que és un jugador que les expectatives són baixes pel preu que ha costat i que és un jugador que ve a jugar minuts. Jo penso que ell és útil per jugar doncs, amb equips de nivell mitjà de la Lliga Espanyola. Altra cosa s'haurà de veure quan arribin els grans partits de la Champions o els clàssics contra el Real Madrid. Jo penso que també hi ha un aspecte a destacar, és que Douglas és un jugador molt valent i tal com vam veure jugant al Barça aquest cap de setmana contra l'Elx, que ell no té cap mena de problema a jugar a 60 metres de la porteria pressionant a dalt. Ell té molt volum d'arribada de joc ofensiu, ell va millor en la triangulació que en els centres, la qual cosa al Barça és molt millor, que juguin per sota, que no pas centrant. I després ell té molt bona recuperació defensiva. Per tant, jo penso que és un perfil de jugador que sempre comparant-lo amb el que deia, amb un Silvinho, amb un Maxwell, amb un Belletti, li pot donar un bon rendiment al Barça.
El podem comparar amb un Cuadrado, potser, que és el que volien.
No, i després hi ha una altra qüestió. Des de l'òptica brasilera, el gran partit a la carrera de Cuadrado va ser els quarts de final del Mundial a Fortaleza contra Brasil. Tant ells com James Rodríguez van fer un partit lamentabilíssim. I era el partit de la seva carrera que li donava l'opció d'arribar en un lloc i per Colòmbia com era les semifinals del Mundial. Jo penso que en el cas de Douglas no és o Cuadrado Douglas, perquè Douglas, els tècnics del Barça, ja l'estaven observant des de feia molt de temps. I, per exemple, mentre hi havia la negociació amb Cuadrado, el mes de juliol, quan es va reprendre el campionat brasiler, Albert Valentín va estar aquí a São Paulo veient en dos partits, contra el Chapecoense i contra també el Bahia. Per tant, és un fitxatge que el Barça ha portat paral·lelament a la incorporació.
I a més, Joaquim, el Barça ho té molt clar, i el Sao Paulo també molt clar, perquè no està inscrit. És a dir, si ara, per exemple, no es fes l'operació, no podria jugar al Sao Paulo, no?
No. Ell sí que pot jugar al Sao Paulo. El que no podria fer és que el Barça el fitxés i el cedís al Sao Paulo, perquè el mercat brasiler per incorporacions a l'estranger estan tancats. Ronaldinho ara mateix està sense equip. Ell està negociant amb el Palmeiras. Ronaldinho cap al Palmeiras. Però el que no pot ser, des del dia 15 d'agost, el mercat brasiler s'ha tancat per incorporacions des de l'estranger. Donc la fitxa aniria al Barça, no pot tornar cap al Sao Paulo. Per tant, la cessió, en aquest cas al Sao Paulo, està absolutament descartada. Un altre diferent és que si el Barça es planteja incorporar-lo a la plantilla i tenir tres laterals drets, pensa en cedir-lo, la qual cosa hauria de ser o al mercat espanyol
El que diuen a la Sílvia és que no, que en principi, malgrat que fa uns dies, ara no sé si per culpa de la FIFA i aquesta qüestió i tal, han canviat d'opinió, però en principi es quedaria la primera plantilla. En tot cas, felicitacions ahir al fotoperiodisme, a Reginaldo Santos, a tu mateix, que vas enviar el fotògraf a l'aeroport de Sao Paulo, eh?
Sí, bueno, més que per fer les fotografies era per la constatació que veritablement...
Ah, però això és notícia, molt bé, molt bé.
Joaquim...
No, sí, però... Sí,
digues.
Es posa vermell,
Formava part de saber exactament si els emissaris del Barça estaven en aquest vol o no estaven en aquest vol, no?
I tu ho sabies. Com sempre, ho saps tot.
Savi, que ets un savi.
Joaquim,
No.
La pega que se li veu aquí al fitxatge és la mala fama d'aquesta empresa Tràfic, que té el 40% dels drets del jugador, que és la que va portar Keirson i Enrique. Allà al Brasil també té tanta mala fama, aquesta empresa?
No. Mira, jo el que vaig a dir ara, jo sé que és molt antipopular a Barcelona, però per mi l'empresa Tràfic és un segell de qualitat. Per què? Perquè ells agafen jugadors...
El recurs és que el Barça ho faci malament. És un problema del Barça.
Clar, això mateix. Per exemple, l'empresa Tràfic té una política que és molt bona, que és fitxar joves jugadors, tenir drets econòmics, que no federatius, fitxar joves jugadors que brasilers amb clubs de classe mitjana-baixa, i després els col·loca als grans clubs brasilers. I la que va fer Keirson i Enrique amb el Palmeiras, o en aquest cas a Douglas, en el Sao Paulo. Que després d'aquests jugadors és una qüestió diferent, però que Tràfic inverteixi en aquests jugadors, per mi és un segell de qualitat. Ja sé que Keirson i Enrique no van anar bé al Barça. A la qüestió d'Enrique, per mi és inexplicable. La de Keirson jo l'atribueixo a la mala sort, perquè era un jugador que va ser pitxitxi a la Lliga Brasilera i que el mateix Romario, que és molt poc amant dels elogis, l'havia elogiat i dient-li que hi havia aspectes que li recordaven el seu propi joc. Ara, amb el tema del Douglas, ja veurem si ell s'adapta o no s'adapta. I després un altre aspecte que la premsa de Barcelona, que era el diari Esport, està reproduint, que són les crítiques que Douglas està rebent aquí a Sao Paulo per part de la pròpia torcida. Hem de pensar el següent. El Sao Paulo és un gran equip de Brasil. El Sao Paulo els darrers anys únicament ha guanyat la Copa Sud-americana, que seria la versió com la Copa de la UEFA. En aquest període, des del 2012 fins ara, el Corinthians, que és el seu gran rival, ha guanyat la Libertadores, va guanyar el Mundial de Clubs contra el Chelsea, va guanyar la Lliga Brasilera, va guanyar el Campionat Paulista. El Sao Paulo ara mateix no està en el seu millor moment esportiu de la seva història, i la pressió és molt gran perquè el seu màxim rival ha viscut una època daurada. D'aquí ve a les crítiques de la porció del Sao Paulo, no només amb Douglas, sinó pràcticament amb tots els seus jugadors. Per tant, el fet que la torcida critiqui a Douglas és un paràmetre que des del punt de vista del Barça jo penso que va tenir qualsevol importància. És el mateix, per exemple, que avui, per exemple, reprodueixen aquí a Brasil els xiulets que va rebre ahir Casillas. Són qüestions internes que no tenen res a veure el rendiment que pugui tenir Casillas amb el Real Madrid.
Queda clar, Joaquim Piera. Moltes gràcies pels minuts, per les informacions i fins la propera. Una abraçada.
Enhorabona. Enhorabona, Joaquim. Sweet heart can bargain.
Seguim parlant del Barça, perquè avui a la Ciutat Esportiva ha comparegut en roda de premsa el porter Claudio Bravo. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, Bravo, que treballa per ser titular, encara que fos contra l'Elx. Luis Enrique no li ha garantit la titularitat, no l'espanta la defensa tan allunyada del Barça. Amb Xile ja hi està acostumat, diu que estan insistint molt a nivell defensiu al treballar les jugades a pilota parada i els corners. Bravo també ha parlat de dos noms propis, de Messi i de Munir. De Munir no li sorprèn la seva irrupció, i a diferència de Luis Enrique i de Bartomeu, Bravo no només veu Atlético com a principal rival.
Titularitat.
No es que no nos comente o nos dé muchas señas de quién pueda jugar o no. Si bien uno siente esa tranquilidad en base a lo que va experimentando en los entrenamientos, más que todo eso tú tienes que estar tranquilo, que es lo que me pasa a mí, tratar de hacerlo lo mejor posible durante la semana para tratar de tener esa oportunidad de jugar, que es lo que estamos todos pensando y es lo que tenemos todos los jugadores en mente en este equipo, entrenar de buena manera para competir y para estar sobre todo el fin de semana jugando.
Competencia.
La verdad que entre los tres tenemos una muy buena competencia. La verdad que eso también ayuda mucho que nosotros subamos el nivel, a no encontrar el relajo en ningún momento. Y la verdad que la convivencia es muy, muy buena. Nosotros sabemos el día del partido, dos horas antes de jugar o una hora y media, cuando es la charla previa a ese encuentro, sabemos quiénes arrancan de inicio. No nos dice durante la semana quién va a jugar o no, sino que hay que prepararse siempre para ello.
Messi.
Sí, la verdad que se agradece. A mí me ha tocado venir acá muchas veces y salir con otras sensaciones. La verdad que tenerlo en tu equipo es una sensación distinta. Cuando lo tienes al otro lado es diferente, porque te toca tenerlo de rival, tener al mejor jugador del mundo de frente es una manera distinta de enfrentar un partido, pero cuando lo tienes siendo tu compañero, la verdad que se agradece.
Munir.
Puede llegar muy lejos, no, a mí no me sorprendió lo que hizo el otro día, porque lo vemos en el día a día, vemos también lo que estaba haciendo en pretemporada y por ahí a los que ya le conocemos no nos sorprende el partido que hizo el otro día, pero sí tiene herramientas, sí tiene capacidad para como dices tú, para llegar muy, muy lejos.
Rivals.
Son dos rivales muy, muy fuertes, el Atlético de Madrid de la temporada pasada lo sigue siendo. Vimos la final hace pocos días y dejó su identidad plasmada. Pienso que el rival a vencer en esta liga, lo mismo el Madrid, por los jugadores que tiene, por la capacidad que tienen.
Elena, com evolucionen els lesionats?
Doncs Neymar i Ter Stegen ja han trepitjat gespa avui, han fet treball específic recuperant-se de les seves lesions. També Vermaelen ha fet treball específic, han completat la sessió a tres jugadors del B, Munir, Samper i Sandro, com ja és habitual.
Preparant aquest partit de diumenge al camp del Villarreal a les 7 de la tarda, i Mascherano ha signat la millora i l'ampliació del seu contracte.
Sí, per les properes 4 temporades fins al juny de 2016 passa a tenir una clàusula de 100 milions d'euros, i així valorava Mascherano la seva renovació als mitjans del club.
Una felicidad de que un club tan grande como este me dé la posibilidad de seguir jugando al fútbol acá, sobre todo con la ilusión de que esta temporada salga bien, ¿no? Ahora las ilusiones se vuelven a renovar, como siempre digo, ojalá pueda estar a la altura de este club que es tan grande y tan exigente. En Europa posiblemente retirarme en el Barça, después ya veré si me queda un poco de aire para volver a mi país o no, a jugar los últimos años.
Dèiem que Mascherano ha renovat per les properes 4 temporades, és a dir, fins al juny del 2018, no fins al juny de 2016.
Un lapsus, gràcies, Elena.
Fins ara.
El Barça ja és líder i ho vol mantenir a Villarreal. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge des del Madrigal, Villarreal-Barça. Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Juan Igual, Josep María Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco. Red Ford de concesionarios.
Aquí en temps de debat, abans deixem preguntar-li al Manuel Oliveros per la reunió de la Junta d'ahir. Va ser mogudeta i al final van decidir, entre altres coses, no retirar l'acció de responsabilitat social.
Sí, jo crec que el més destacat, perquè sempre ens agrada saber si hi haurà o no més fitxatges al marge d'aquest de Douglas, m'han dit des de dins del club que es va descartar ahir qualsevol contractació pel primer equip aquest mercat d'estiu. I després el que deies, continuar amb l'acció de responsabilitat civil. No hi va haver una votació, sinó que van parlar pràcticament tots els directius i es va donar la impressió de que es volia continuar i d'aquesta manera, doncs, després el comunicat oficial del Barça va dir el que va dir, que continua el procés d'acció de responsabilitat civil contra Joan Laporta i l'anterior junta directiva. D'altra banda, també es va demanar responsabilitats internes per la història de la FIFA, perquè, segons alguns directius, no es van fer les coses molt bé en aquestes qüestions, i també es va demanar per què es fitxa Douglas, un jugador de l'empresa Tràfic, el mateix que Keylison i Enrique. El que passa que a la mateixa hora pràcticament que estaven demanant explicacions sobre la contractació de Douglas, doncs estaven volant i després van aterrar abans de que acabés la junta directiva als emissaris del Barça.
Hem de parlar també, ens informa des de Mallorca el company Jordi Jiménez, de Marcos Asensio, el que pot ser un fitxatge pel filial del Barça.
Sí, avui ha estat l'agenda del jugador allà a Mallorca, la seu del Mallorca, ha parlat amb el manager general del club, que és Dudu Awate, i els hi ha dit això, els hi ha presentat una oferta del Barça B, seria en aquest cas pel juvenil Marcos Asensio, que és un mitja punta, un migcampista que té arribada i que interessa molt l'Eusebio, perquè de tant en tant, doncs, Munir i Sandro estan amb el primer equip, i el Dudu Awate, el manager, li ha respost que la clàusula és de 4 milions i mig d'euros, segurament arribaran al final a un acord, però de moment el Mallorca no es mou i demana la clàusula de rescisió de Marco Asensio.
Queda dit, ara sí temps d'opinió amb l'Elías Israel, director d'Esport You. Bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes.
¿Com estàs, Elías?
Muy bien.
¿Cómo sienta ese debut en la Liga del Real Madrid con victoria ante el Córdoba?
Bueno, pues la verdad es que un debut flojo, es la verdad. Es verdad que un poco lastrado por el esfuerzo físico de la Supercopa de España contra Atlético de Madrid. El Madrid tuvo 20 minutos que yo creo que demostró el nivel al que puede llegar, que es un nivel evidentemente muy alto porque tiene excepcionales jugadores, especialmente el fichaje de Kroos, que tiene entusiasmado a todo el mundo por aquí. Y a partir de allí, pues yo creo que el Córdoba fue mejor que el Madrid en segundo tiempo. Con eso está todo dicho. Y la pelada de Cristiano para la tranquilidad. Pero bueno, no fue un partido fácil ni cómodo como se esperaba.
Y luego que se está adaptando, perdona Silvia, se está adaptando Ancelotti a los nuevos, ¿no? Es decir, si no puede contar con Di María y todo eso, pues jugar de otra manera. Está James, está lo que decías, ¿no? Está el alemán,
bueno,
está
es un equilibrio muy complicado, Manolo, porque claro, lo han vuelto a romper. O sea, traer a James y quitar a Di María te hace que tengas cuatro jugadores que solo miren para adelante.
Es volver a empezar otra vez, ¿no?
Sí, absolutamente.
Ahora, ¿cómo compongo otra vez el puzzle?
Sí, tienes la única solución es jugar con tres, digamos, de un corte más creativo, pero también que defiendan. Y entonces, pues metiendo a Xavi Alonso, por ejemplo, y a partir de ahí, pues tienes el problema de que uno de los grandes, pues se te queda fuera.
Por lo que te escucho, me parece que la venta de Di María a ti no te acaba de convencer, ¿no?
Bueno, a mí económicamente me parece una operación espectacular, es la verdad, pero que yo creo que el Madrid es un equipo comprador, no un equipo vendedor. Y que si Di María estuviese en el mercado, el Madrid iría por un Di María, según por la calidad del futbolista, pero creo que no tiene otro jugador igual. Igual que pienso que James le tapa un poquito, o no un poquito, muchísimo a Isco su progresión, pues creo que no hay otro clon de Di María en la plantilla de Madrid.
¿El problema es Di María que quiere irse o Florentino que le gusta cambiar cromos?
No.
Dice, mira, ahora para el mercado colombiano este está de moda, James, y ya está.
No, son las dos cosas. Yo creo que el Florentino tiene como una de sus máximas levantar la ilusión. El Mundial es un gran escaparate. James ha sido uno de los jugadores destacados del Mundial y él cree que la ilusión hay que renovarla. y por otra parte, pues Di María es un extraordinario futbolista que ha sido muy maltratado desde mi punto de vista económicamente respecto a otros compañeros, y entonces él quería cobrar en un segundo escalón, un tercer escalón salarial, y el club le tenía en el cuarto, en el quinto, y él se consideraba que para estar así es mejor estar en otro club donde va a ser prima donna como en Manchester.
Te traslado la pregunta que le he hecho a los oyentes hoy. ¿Tú quién ves más fuerte en esta liga? Barça, Real Madrid, Atlético, ya los hemos visto a los tres. Sé que estamos casi en pretemporada, pero ¿te mojas?
Yo creo que va a estar entre Barça y Madrid, sinceramente. Creo que el Atleti no llega al... No por el pinchazo de ayer, que es verdad que no me gustó el equipo, pero creo que no se ha reforzado todo lo bien que debería. Evidentemente la comparación es muy complicada. Tiene un mérito atronador lo que hizo el año pasado. Yo al Atleti es que no le meto la misma quiniela. Y luego dentro de Barça y Madrid, pues lo veo sinceramente bastante igualado. Yo creo que el Barça saliendo buenas sensaciones para hacer un primer partido sin Neymar, sin Suárez, pues el margen de mejora es muchísimo. Y creo que el Madrid va a pelear todo porque tiene un plantillón, ficho no ficho 9, que yo creo que debería ficharlo descomunal. Creo que es mejor de su historia.
Lo bueno del Barça son dos cosas, ¿no? Que los que estaban antes son distintos, parecen distintos aparentemente, ¿no? Con más ganas. Y después, que ves que los nuevos mejoran mucho. Es decir, este Rakitic, Munir, sorprende muchísimo. Mathieu, el mismo Mathieu.
Sí, sí, sin duda, hombre. Lo del central es que clamaba al cielo, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo de Mathieu era una necesidad como el comer. No Mathieu, sino un central de garantías. E incluso yo creo que le faltaría otro defensa al Barça para estar absolutamente equilibrado atrás, porque luego la temporada es muy larga y vienen lesiones. Y además el fichaje Rakitic pues es extraordinario. Yo creo que es un jugador muy de perfil Barça, que desde muy pronto ya tiene categoría y que demuestra cosas. Y luego creo que la eclosión de Munir, eso le doy el mérito que tiene a Luis Enrique, porque teniendo la plantilla que tiene, teniendo a Pedro, teniendo evidentemente a Neymar y a Luis Suárez que van a venir, pues darle hueco a un chaval de esa manera, creo que es un gran mérito de un entrenador. Y bueno, yo creo que es un muy, 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 muy buen Barça que vamos a ver este año, pero para mí el termómetro es Messi. Y yo cuando veo a Messi, además de jugar, defender, eso es que el Barça tiene buena salud.
Vamos a ver qué pasa, queda mucho. Elías Israel, director de Sport You, muchas gracias.
Nada, un saludo.
Un abrazo.
Se ha perdido, Tomás Bos, se ha perdido. Cambiando pañales, seguramente, sí. A Marquitos. Se ha perdido Tomás Bos. Bueno.
Elías ha estado.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... Los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco. Red Ford de concesionarios.
Amic que ens estàs sentint, si ets taxista tenim una informació que segur t'interessa. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores. Tot sense despeses avançades i amb signatura del préstec davant de notari. Ja saps, si tens la llicència del taxi i necessites diners a Barna Crèdit hi trobaràs la solució. Truqueu al 93-487-1324, 93-487-1324 o visiteu barnacredit.com. Més rock per saludar el Juan Arias. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Silvi, bona tarda.
Molta informació avui a l'Espanyol. Començant per la notícia del matí. Pràcticament està tancat l'acord perquè David López marxi al Nàpols.
A falta de confirmació oficial, el centrocampista se va al Nàpols de Benítez, Callejón, Albiol e Higuaín, un equip que la temporada que viene, la próxima temporada de Copa de Europa, se puede meter en Champions si mañana supera el trámite que tiene contra el Atlético en la ida.
Esperemos que no, esperemos que no.
Esperemos que no, que se clasifique el conjunto de Valverde, pero 1-1.
O sí, que se clasifique, que haga lo que quiera.
En cualquier caso, apoyamos un poquito más al Atlético que no al Nápoles. El español en esta operación recibirá 5 millones de euros. Hace varios días que el club italiano había mostrado interés por David López, pero los problemas del español con la Hacienda hace que se acelere esta operación. El español tiene que pagar dentro de un mes más de 5 millones de euros y, por tanto, ese dinero irá íntegramente a satisfacer la deuda con Hacienda. Lo ha confirmado este mediodía el presidente del Club Blanquiazul, Joan Collet.
Jo dic que sí, que entre els dos clubs doncs hem posat unes quantitats sobre la taula i amb això més o menys estem d'acord, però aquí falten, bueno, falta veure, no sé, quatre flecos, no, com es diu. L'equip sí que és el Nàpols.
El propio Collet da por renovado a Víctor Sánchez, mientras que la situación de Casillas sigue igual. Per Arnau, el director deportivo, no da por cerrada la plantilla hasta el final del plazo de inscripción, mientras que habrá que darle, en principio, si no llega otro jugador, más minutos a Àlex Abraham, o también habrá que incorporar un jugador de última hora.
I avui hem sentit a Sergio García després de la seva renovació.
Renovado hasta el 2018, acababa contrato en el 2015, por tanto sigue 3 años más con opción a un cuarto año si la última temporada juega 25 partidos. El presidente Collet ha dicho que Sergio García es un referente, mientras que el delantero ha valorado su continuidad como perico.
Mi primera intención es retirarme aquí porque, bueno, en otro lado no me han dado lo que me han dado aquí, que me han dado muchísimo cariño y la gente de fuera, pues, y el club siempre han estado conmigo, pues no puedo decir otra cosa que agradecer a todo el mundo este apoyo que he tenido siempre. Me han venido alguna oferta, pero bueno, que yo quería estar aquí. El club está haciendo un gran esfuerzo. Ya sabemos que el tema económico, pues, no solo aquí, en todos los clubes, pues, está... Como tenía muy claro, quería renovar aquí. Esta es mi casa y no quería buscar otra salida. Ojalá que algún año de estos 4, pues pueda ser que esté yo en ese bando y podamos ganar un título con el Español. Es lo que uno sueña siempre, ganar un título con tu equipo y ojalá que en estos 4 años podamos conseguirlo.
El millor fitxatge de l'Espanyol, segurament, Sergio García, aquest estiu.
Va a depender mucho el Espanyol de las botas de Sergio García, como ya se vio en Almería. Prácticamente el gol lo metió el sol.
Gràcies, Juan.
Vagi bé.
Parlem del Llagostera, perquè avui ha presentat el seu nou fitxatge, un autèntic rodamón del futbol, Diego Ribas. Albert Valor, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, com deies, aquest matí ha estat presentat Diego Ribas, jugador amb molts partits disputats de primera divisió, Real Societat, Getafe, Atlético de Madrid, també a l'Elx, a l'Hèrcules... Un migcampista que va jugar l'any passat a les files de l'Eibar i que s'ha mostrat molt compromès amb aquesta oportunitat que li dona la Llagostera.
Para mí es un orgullo y estoy encantado de que el Llagostera haya apostado por mí. Desde el primer momento el proyecto que me presentaron me gustó, me ilusionó y bueno, es un reto nuevo, distinto en el que tengo la suerte de participar y lo único que es a partir de esta tarde mismo enfundarme ya la camiseta de entrenamiento y lo que ha dicho pues empezárselo a demostrar con actos, ¿no?
I un altre tema destacat de l'actualitat de l'equip gironí és aquesta reacció a la sanció d'un partit a porta tancada imposat pel comitè d'apel·lació com a fruit d'aquests incidents que van succeir el mes de maig passat en aquell partit contra el Racing de Santander. Tarragó ha dit que ha acatat la sanció, però amb decepció, ja que afirma que el club va fer tot el que havia de fer, que va actuar de manera contundent, però que, clar, que malgrat això no s'ha aconseguit res de positiu. I recordar també que aquest partit a porta tancada que s'ha de jugar aquest diumenge serà contra el Leganés, al Municipal de Palamós, a les 7 de la tarda.
Una llàstima que hagi de ser a porta tancada. Gràcies, Albert.
Gràcies a tu.
Esports Cope no para i continua donant pedals. El juliol al Tour de França, ara la Vuelta a Espanya. Des de la ruta, no para tampoc, Quique Iglesias.
Quarta etapa de la Vuelta, Quique Iglesias, bona tarda, on estàs?
Passeu de la Victòria de la ciutat dels Califes, a Córdoba. Hem deixat la província de Cádiz i ja estem a punt d'entrar a la ciutat de Còrdoba, així que és espectacular, eh?
Freguen els 40 graus, Quique.
Sí, fregant per sobre, 42 marcaven
42.
Els termòmetres aquí al Passeig de la Victòria. A més, aquí costa trobar una ombra, que et faci estar una mica més a gust i que el ventet corri. Però bé, això ho estan patint més que nosaltres els ciclistes, que estan en marxa ja des de ja fa una estoneta a Mairena de l'Alcor, al poble de... José Manuel Oliva, que l'hem vist aquest matí, que estava allà doncs, fent d'anfitrió. Hi ha 4 escapats, un d'ells és espanyol, Francisco Javier Aramendía, del Caja Rural, que sempre està en fuga, però en principi no haurien de tenir cap possibilitat de triomf aquesta tarda aquí als carrers de Còrdoba. En principi, doncs, pels valents que vulguin fer alguna cosa amb aquest port de segona categoria, que és només 25 quilòmetres de l'arribada. Ara, en 4 minuts, en 5 minuts, ens hi posem a Cope.es, des de Còrdoba, la quarta etapa. Demà serem a Ronda, també, que és un gran poble, una gran localitat blanca de la costa de Màlaga, així que estem gaudint de la calor, però també d'Andalusia, en aquesta primera setmana, companys de la Vuelta a Espanya.
Una abraçada per l'Oliva, sobretot, i també per tu, eh? Parlem demà.
Sí, senyor.
Adéu.
Adéu.
I'm not trying to show you love and affection. I'm trying to live the life a kid always.
Polèmica al waterpolo per la sospitosa derrota de la selecció de Montenegro contra Kazakhstan, que ha deixat la selecció espanyola fora del pròxim mundial per primer cop a la seva història. Montenegro va jugar a la Copa del Món amb un equip ple de jugadors juvenils i va perdre. Comunicació amb el president de la Federació Espanyola de Natació, Fernando Carpena, que es troba a la piscina del Mundial 86 de Madrid, seguint el Mundial de Waterpolo Júnior Femení. Fernando Carpena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estáis ya planteándoos presentar queja por ese partido Montenegro-Kazajstán, ¿no?
Sí, indudablemente. La estrategia que vamos a seguir, evidentemente, es mostrar nuestra repulsa a la Federación Montenegrina por entender que en una competición que es clasificatoria, que puede tener sus efectos para la clasificación de nada menos un campeonato del mundo, lo que no se puede es tirar la competitividad a un lado y afectar a terceros. Eso por un lado. Y por otro lado, una reflexión hacia la Federación Internacional. No tiene ningún sentido que una competición que en principio no da nada pueda suponer que un tercero que no participa en la misma se vea afectado por algo absolutamente anormal desde el punto de vista de lo que es el sentir deportivo.
Porque Montenegro se presentó al partido prácticamente con un equipo sin profesionales.
Bueno, Montenegro, para que te hagas una idea, Montenegro, que tiene un palmarés que todos conocemos,
que es el subcampeón del mundo actual.
Efectivamente. Uh-huh. Y claro, presentar un equipo en el que solamente repite un jugador de los que participaron en el europeo, dice mucho de la importancia que le dio al evento y de que lo poco que le importaba el resultado del mismo. Con lo cual, evidentemente, nos ha puesto en una situación absolutamente imprevisible, aunque pudiera suceder. Pero bueno, esa es la realidad y la asumiremos, buscaremos lo positivo que la nueva situación nos puede dar, que es trabajar un poco más en la sombra, con intensidad. El nuevo seleccionador nacional pueda hacer un plan de trabajo que no le exija una premura tan rabiosa como el tener en el mes de julio una competición del máximo nivel y centrar todos nuestros esfuerzos para el Campeonato de Europa que se va a celebrar en Belgrado en el año 2016, que ahí es donde nos vamos a jugar nuestra presencia en Río.
Yo no sé si existe algún precedente de quejas como la vuestra y si qué es lo que esperáis después de esta queja.
No, me esperamos la reflexión. Bueno, la queja, evidentemente, la Federación Montenegrina se escudará en que bueno, que ellos son libres de hacer lo que se ven oportuno. Un poco más que el reproche moral, no le podemos hacer otra cosa, y lo que sí esperamos de FINA es que tome cartas en el asunto y que esos sistemas clasificatorios que han producido esto, que ahora nos afecta a nosotros, pero que hubiera podido afectar a otro país, no se produzca. En definitiva, lo que se va a proceder, lo que va a provocarse es que en Kazán no van a ser los mejores.
¿Y dudas también de Montenegro, de que pueda haber tenido un interés especial en perder ese partido?
Desde luego, si hay un cruce Montenegro-Kazajstán en el Mundial, no es igual que un cruce Montenegro-España. Claro. Y si España no está, lo normal o lo lógico es que te puedas enfrentar a Kazajstán. Si no está Kazajstán, a lo mejor te puedes enfrentar con España. Pero bueno, dejémoslo así. O sea, que después de un verano maravilloso en el conjunto de las disciplinas, que bueno, pues simultanear los éxitos de Berlín con una noticia como la que hemos padecido, la verdad es que nos deja con un sabor agridulce, pero bueno, vamos a reaccionar, vamos a ver lo positivo que esta nueva situación nos va a dar en el waterpolo masculino y bueno, pues pensar en los éxitos que estamos obteniendo en las otras disciplinas que también nos ponen, y gracias a los medios, han tenido una repercusión enorme.
Pues les deseamos mucha suerte. Y le agradecemos al presidente de la Federación Española, Fernando Carpena, su presencia hoy en Sportscope. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por el seguimiento y por el apoyo que nos dais siempre a vosotros.
I acabem amb la pallissa de la selecció espanyola de bàsquet contra Argentina en l'últim amistós de preparació del Mundo Bàsquet. Joan Heredia, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Sí, 86-53, tancant aquesta gira en ple de victòries, 8-8, parlava i Juan Antonio Orenga als micros del partit de les 12 i volia que tots els jugadors estiguessin preparats de cara al començament del campionat.
Que el campionat és molt llarg i entonces los vamos a necessitar a todos sí. Los jugadores en algún momento de algún partido durante el campeonato van a ser necesarios.
España debutará el día 30 Granada contra Irán.
Gracias, Joan. Aquí... aquí ho deixem. Esports Cope torna demà a la mateixa hora. Seguiu informats a la cadena Cope. La informació esportiva continua a tots els butlletins horaris. També a Deportes Cope a la Linterna. A partir de 2:15 del vespre. Bona tarda, que ho passeu bé, disfruteu.